La xarxa.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. Protecció Civil ja ha desactivat el pla CECAT després que l'empresa Carburos Metálicos de la Pobla de Mafumet, al Tarragonès, hagi patit aquest divendres una fuga d'amoníac que ha causat ferides a 3 treballadors, un dels quals ha mort, un està en estat crític i l'altre té ferides lleus, segons el sistema d'emergències mèdiques. Els ferits es troben a l'Hospital Vall d'Hebron i a l'Hospital Joan 23 i també han sigut atesos al polígon químic 2 treballadors més, 2 bombers i un tècnic del SEM. Els bombers han donat la situació per controlada i certifiquen que no hi ha risc per la població fora de les instal·lacions afectades. D'altra banda, el rectorat, el professorat i l'alumnat de la Universitat Autònoma de Barcelona fan front comú per exigir a la Generalitat i l'Estat espanyol que millorin el finançament del centre. Han subscrit un manifest conjunt i s'han posat en contacte amb la resta d'universitats públiques de Catalunya perquè s'afegeixin a la reivindicació. En una sessió extraordinària, el claustre de la universitat denuncia que des del 2011 tenen el pressupost congelat. La rectora Margarita Arboix sosté que la universitat no pot retenir el talent que genera i no pot captar-ne de nou. A més, denuncia que el professorat, format per 1.500 docents, s'envelleix i ja arriba a 56 anys d'edat mitjana. El periodista Isaac Salvatierra serà amb molta probabilitat alcalde de Tiana. L'agrupació d'electors de la qual és cap de llista Junts per Tiana ha obtingut 5 regidors. S'ha quedat a només 2 de la majoria absoluta i ha estat la llista més votada. Ràdio Ciutat de Badalona, Sònia Narváez.
Bona tarda. Per això tot indica que l'alcaldia està assegurada per Salvatierra, qui ha afirmat al Badalona Matí que ha estat gràcies a l'esforç i la feina feta durant 4 anys. També ha dit pel fet que el seu és un projecte nascut des de la base, fugint de partidismes, el qual ha titllat de política de quilòmetre zero.
La majoria no veníem de cap partit i vam decidir empoderar-nos i dir, nosaltres ho podem fer possible. Aquell mateix dia, doncs, l'infantil del Tiana va pujar de categoria, també dedicant tota la temporada, treballant moltíssim, i ens va semblar que era un missatge molt paral·lel, no? Que al final, si confies en tu mateix i en les teves capacitats, al final ho aconsegueixes. Però hem d'administrar aquesta victòria amb absoluta humilitat.
Aquesta setmana Isaac Salvatierra iniciarà una ronda de converses amb Esquerra, PSC i Junts per Catalunya, ja que, segons ha explicat, no tanca portes a un govern de coalició ni tampoc a governar en minoria. En tot cas, ha dit, Junts per Tiana escollirà el que sigui millor pel municipi.
I acabem amb la nova edició de la Lleida Air Challenge, amb un FM a Laura Porroi.
La fira ja porta 6 anys i durant el cap de setmana reunirà més de 80 expositors, espectacles aèris, exposicions acrobàtiques, fly-in, exposició d'aeronaus i activitats per als més petits. La fira estarà oberta dissabte 1 de juny de 10 del matí a 7 de la tarda i per aquest dia estan programats els espectacles aèris dels pilots Àlex Balcells a 4:45 de la tarda i de Jorge Macías a 6:15. També es faran conferències i formació sobre temes com per exemple el mercat laboral actual dels pilots d'aviació, formació de drons a càrrec d'Aerofort i formació de mecànics d'aviació impartida per IMET. De cara a diumenge l'horari serà de 10 a 2 del migdia i el programa contempla també shows aèris de Balcells i Macías i 2 conferències, una càrrec de Juan B. Ferrandiz, enginyer aeronàutic que parlarà de la càrrega aèria 11:45 i una segona de Francisco Salazar, també enginyer aeronàutic sobre els estudis aeronàutics. El Lleida Air Challenge va reunir l'any passat més de 5.000 visitants i compta amb el suport d'Ara Lleida, Turisme de Lleida i Visit Pirineus.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Oportú l'estudi de l'OCU que s'ha fet públic aquest divendres. De fet, es va fer públic tot just ahir dijous i que diu que les cremes de sol de determinades marques no ofereixen la protecció que prometen en el seu envoltori. Dic oportú perquè aquesta setmana farà temperatura d'estiu, de finals de juny, de juliol, de 20 i pico, 30 graus de temperatura, i per tant molta gent, qui sap si comença a donar el tret a sortir de la seva temporada de platges. Davant d'aquest estudi de l'OCU, que sembla, segons alguns col·lectius, que és, bueno, una mica aleatori, sense molt fonament, qui s'ha enfadat o qui ha fet publicar una nota, qui s'ha molestat pel fet de que s'hagi acusat a determinades marques de no ser rigorosos en la protecció? Isdin, que és la marca directament assenyalada, no, els farmacèutics. Com pot ser que els farmacèutics s'enfaden per algú que la pròpia empresa reconeix que és així? Perquè, de fet, la pròpia empresa ha reconegut que això dels factors de protecció és aleatori, que cada marca fa servir la que considera més oportú. Per què els farmacèutics es queixen d'una cosa que, al cap i a la fi, ells només dispensen? No serà que aquí hi ha moltes subvencions i molts diners i el sustent d'alguns col·legis professionals que, bueno, que d'alguna manera fan que davant de determinades notícies surtin col·lectius que no són els directament perjudicats? No ho sé, en tot cas és una pregunta. Si algú té la resposta, sap que té les xarxes socials del FAR per poder donar-ne la seva opinió i, sobretot, l'explicació. Això sí, sempre intentarem que sigui el màxim rigorosa possible. El que està clar és que, com la talla dels pantalons o de les camises o de les faldilles o de les bruses, no hi ha un tallatge uniforme per totes les marques i, per tant, hi ha una mida orientativa, però realment no hi ha un model clar que identifiqui què és una 38, què és una 39, o perdó, què és una 38, què és una 40 i què és una 42. El mateix passa amb les proteccions de les cremes del sol. No hi ha un filtre que sigui comú a tothom i que determini realment que el 50 sigui igual a totes les marques. En tot cas, el que sí que us podem dir és que si aneu a prendre el sol us haureu de protegir, la situació d'irradiació solar així ho aconsella, i per tant, si no voleu tenir problemes a la pell, el millor que podeu fer és prendre el sol amb cura i a les hores no centrals del dia, tarda, tard o matí d'hora. Ben trobats, arrenquem el FAR d'avui, dia 31 de maig de l'any 2019. Finiquitem el mes de maig i encetem el mes de juny, aquest juny tan celebrat, sobretot pels amants de la Revetlla de Sant Joan. Benvinguts en nom de tot l'equip que fa possible aquesta obra d'art d'espai de ràdio que fem cada tarda i que l'elaborem gràcies a la feina d'en David Valverde, en Joan Bosch i en Sergi Mir, a la feina també de la Judit Castells, el Daniel Rodríguez, Ivan Fernández, la Cristina Cantal, Isabel González i de qui us parla. Doncs estarem en fins a 7. Ben trobats.
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
I veurem quin temps tindrem al cap de setmana. Les previsions, de moment, pinten bé. Sol, temperatures altes, calor. Qui té totes les dades és en Sergi Gallego, des del Servei Meteorològic de Catalunya. Sergi, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda. De nou, la jornada serà tranquil·la amb predomini del cel serè o poc ennuvolat pel creixement d'algun núvol d'evolució al Pirineu i al Prepirineu. L'eix de la dorsal anticiclònica se situarà a sobre de Catalunya i mantindrà aquesta estabilitat al cap de setmana. La massa d'aire serà càlida, d'uns 5 graus per sobre de la mitjana és el que estimen els models a 1.500 metres. Per tant, aquest cap de setmana s'espera que la temperatura sigui elevada, sobretot a l'interior, on podrà superar localment els 30 graus. Al litoral, en canvi, a causa de la marinada, l'ambient serà més suau i agradable i la temperatura voltarà entre 23 i 25 graus. Precipitació no s'espera. Si ve al Pirineu diumenge, podria haver algun ruixat amb tempesta a partir de migdia. Pel que fa a la situació marítima, serà excel·lent per fer qualsevol activitat. Predominarà el marejol amb alguna àrea de maró. El vent bufarà de component sud-fluix amb algun cop moderat al centre del dia amb predomini del llebeig al litoral. En canvi, al principi i al final del dia, el vent serà fluix i variable amb terral al litoral. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs gràcies, Sergi, per la previsió del temps. Que passis un bon cap de setmana. A tu. no ha començat gens bé aquest divendres, no ha començat gens bé aquest final del mes de maig perquè hem de lamentar dues morts. La primera, fruit d'una fuita d'amoníac al polígon químic nord del Camp de Tarragona. Finalment, un treballador ha perdut la vida i n'ha deixat un altre en estat crític. Daniel Rodríguez.
L'accident ha passat a primera hora del matí a les instal·lacions de carburos metàl·licos a la Pobla de Mafumet. Segons ha explicat Protecció Civil, s'han vessat entre 500 i 600 litres d'amoníac d'un tanc que en contenia 800, tot i que tenia capacitat per a fins a 20.000 litres. En el moment dels fets, l'empresa ha evacuat a tota la plantilla de la fàbrica. Això ha obligat a activar el pla Placecat d'emergència exterior del sector químic, tot i que ja s'ha desactivat. El delegat del govern de la Generalitat al Camp de Tarragona, Òscar Peris, s'ha desplaçat fins al lloc dels fets per valorar el sinistre i donar suport a les famílies i companys de l'empresa que estan rebent suport psicològic i ha explicat que no hi ha risc per a la població.
No ha tingut afectació a l'exterior, més enllà de la pròpia deflagració que hagi pogut generar alguna expulsió cap a l'exterior per part d'aquest producte, un producte que quan en contacte l'aire s'eleva i tampoc no genera cap altre més molèstic, alguna irritació o alguna picor.
També s'ha desplaçat el conseller delegat de Carburos Metàl·licos, Ahmed Hababu, qui ha expressat el seu condol a la família del treballador mort i ha desitjat una ràpida recuperació al ferit. I també ha explicat que s'han iniciat les investigacions per determinar les causes de l'accident.
Quiero decir que la seguridad en Carburos Metàl·licos es primordial. Ya estamos empezando a trabajar con las autoridades, que sea la Protección Civil, que sea la policía, que sean las autoridades de la Generalitat, para entender lo que pasó, que para nosotros es importantísimo.
Segons el balanç de ferits, a més del treballador mort i el ferit crític que ha estat traslladat fins a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, hi ha un tercer operari ferit lleu que l'han traslladat a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, tot i que no estem per la seva vida. 13 persones més, entre personal i bombers, han hagut de ser atesos al lloc dels fets. L'incident s'ha produït tot just la setmana en què aquesta empresa ha estat guardonada per la Federació Empresarial de la Indústria Química Espanyola per no haver tingut cap accident durant el 2018.
Doncs tenen el do de l'oportunitat, la Federació Empresarial de la Indústria Química, també. I dèiem que no havia començat gens bé, una a Tarragona i una altra, malauradament, a Girona, a Tossa de Mar. Han trobat mort un submarinista de 45 anys, Cristina.
El cos sense vida de l'home de 45 anys de nacionalitat espanyola i veí de Sant Pere de Ribes s'ha localitzat aquesta matinada a 500 metres de la costa. El submarinista amb més de 20 anys d'experiència en immersió es va submergir ahir per la zona de la platja de la Mar Menuda i per causes que encara es desconeixen no en va sortir. Aleshores, l'amic que l'acompanyava va donar l'alerta cap a un quart de 12 de la nit i els serveis d'emergència es van muntar un dispositiu de recerca. En el dispositiu s'han activat efectius subaquàtics dels bombers de la Generalitat, dels Mossos d'Esquadra, de bombers de Barcelona, de la Guàrdia Civil, l'helicòpter i l'embarcació Sirius de salvament marítim i policia local. Finalment, una de les barques dels bombers han localitzat el cos sense vida surant a l'aigua quan faltaven pocs minuts per 2:15 de la matinada. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació i de les tasques judicials. L'autòpsia haurà de determinar l'escala, però s'apunta que és accidental.
I un escalenc, el Miquel Santpol, serà jutge del Tribunal General de la Unió Europea amb seu a Luxemburg.
Sant Pol, de 44 anys, compta amb una llarga trajectòria vinculada al dret comunitari i actualment és sotsdirector general d'Afers de la Unió Europea i Internacionals. És també advocat de l'Estat cap a l'advocacia de l'Estat davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El nomenament, que es fa per un període de 6 anys, s'ha aprovat aquesta setmana, on també s'ha escollit un altre representant espanyol. Es tracta de José Martín Pérez de Nanclares, catedràtic de Dret Internacional Públic i, en l'actualitat, cap del gabinet de María Teresa Fernández de la Vega al Consell d'Estat. Els dos prendran possessió del càrrec el proper mes de setembre.
I la Generalitat de Catalunya impulsarà una nova llei d'addiccions per tal de reduir el tabaquisme. Isabel.
Així ho ha anunciat la consellera de Salut, Alba Vergés, aquest migdia, coincidint amb el Dia Mundial Sense Tabac. Amb aquesta nova llei, el govern vol prohibir que es pugui fumar dins el cotxe, en instal·lacions esportives a l'aire lliure i a l'exterior de parades de transport públic. També s'equipararà la regulació de les cigarretes electròniques i el tabac sense combustió amb el tabac convencional. D'aquesta manera es limitarà el seu ús. Fins al moment estava limitat només als centres sanitaris i a les escoles. També amb aquesta llei es té previst reforçar el compliment de la llei a terrasses amb parets i sostre, augmentar la vigilància de la seva venda a menors i augmentar el perímetre de prohibició a 5 metres en els casos de les escoles, de departaments de l'administració pública i també d'hospitals. Una normativa que el govern ha anunciat que vol tenir enllestida d'aquí un any i amb la qual es vol englobar altres aspectes també com l'alcohol, les drogues i les noves tecnologies. A Catalunya, enguany, després de 7 anys de no fer-ho, ha augmentat el nombre de fumadors i ja representen el 25% de la població.
Doncs com ho portin més lluny de les escoles, on hauran d'anar els profes a fumar, saps? Gràcies, Isabel.
A tu.
Fins després. I el president de la Generalitat, Quim Torra, ha inaugurat la reunió del Cercle d'Economia de Sitges, Ivan.
I ho ha fet amb un discurs reivindicatiu i de denúncia de la deriva, diu, repressiva de l'Estat. Torra ha demanat als empresaris del Garraf a implicar-se més i defensar el referèndum perquè Catalunya pugui decidir el seu futur. El president ha afirmat que aquest darrer any Catalunya ha començat a recuperar-se de l'aplicació de l'article 155 i també ha volgut parlar de les eleccions generals, municipals i europees. Ha destacat el triomf global de les forces independentistes per denunciar després les interferències, ha dit, de l'Estat per alterar els tribunals allò que els ciutadans han votat. Per aquest motiu ha demanat a Sitges que també parlin al TIC per fer saber què són al costat de la radicalitat democràtica. Torra ha conclòs aquesta conferència defensant la bona salut de l'economia de Catalunya, tot i l'advertència dels empresaris del Garraf, que també han manifestat el seu punt de vista i han afegit que el país ha perdut pes econòmic. El president, però, ha contestat al gremi amb un seguit de dades i ha explicat que el PIB de Catalunya ha registrat un creixement interanual del 2% al primer trimestre d'aquest any, un percentatge destaca per sobre de la mitjana europea.
I tanquem l'apartat informatiu amb dues notícies. A les Terres de l'Ebre, per una banda, un detingut i 9 dosis de cocaïna preparades per vendre són el que ha requisat un operatiu policial a Amposta. Judit.
L'operatiu policial contra el tràfic de drogues d'Amposta se va dur a terme ahir al vespre a un bar ubicat al carrer Góngora. Com a resultat, se va detindre el propietari de l'establiment i es van intervenir 9 dosis de cocaïna preparades per la seva distribució i més de 500 euros en efectiu. En l'operatiu hi van participar els Mossos d'Esquadra, la policia local d'Amposta i la unitat canina de la policia local.
I el Delta de l'Ebre és l'espai més net dels 9 que participen a un projecte mediambiental, Judit, també.
El Delta és un dels espais més nets dels analitzats al projecte Act for Litter, amb 0,05 objectes de brossa per metre quadrat. A Grècia, per exemple, la xifra se dispara fins als 6 objectes per metre quadrat. Avui el Parc Natural ha exposat els resultats de la feina feta des del 2017. De les 24,5 tones de brossa marina recollida al Delta, un 80% és plàstic. Els 40 quilos replegats en el mar de l'estudi Act for Litter ho és el 90%, l'origen del 58% dels plàstics inventariats amb l'estudi MLWM se desconeix. El 13% són elements derivats de l'activitat turística, des de pales de joc a trossos de parasols i pots de crema solar. També hi ha un 11% d'elements que arriben a les platges per incivisme, com és el cas dels palets de netejar les orelles, burilles de cigars o bosses amb escombraries. Finalment, les activitats del sector primari que se desenvolupen a l'entorn del Delta, com la pesca o l'agricultura, també deixen petjada de residus a les platges.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. Destacat de la jornada.
Ja ho dèiem, enguany l'inici del curs escolar i la planificació del curs del curs 2019-2020 pinta convuls. I, de fet, ara fa un parell de dies parlàvem amb els pares d'aquesta escola de Barcelona, que havien convocat, aquestes escoles de Barcelona, que havien convocat una roda de premsa per denunciar que no hi ha lloc pels seus fills a cap de les 10 centres en el qual havien sol·licitat poder-los apuntar. I bueno, la preocupació de veiem on els podríem portar. No és l'únic cas, i en tenim un, allò, un cas com un cabàs, que diria aquell. Molta atenció al que passarà avui a Girona, Cristina.
Sí, exacte, perquè ara, just quan acabin les classes, comença la tancada indefinida de familiars dels alumnes i també professors de l'escola Gaziel de Sant Feliu de Guíxols per lluitar contra el tancament d'una línia de P3 al curs vinent. En parlem amb el president de l'AMPA de l'escola Gaziel, en Daniel Pontonet.
Daniel, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
No hi ha hagut una altra opció que tancar-se?
No ens han donat cap més opció.
Però us han donat alguna d'opció o ni això?
No, ni això. Sí que és veritat que no hi ha cap comunicat oficial, però la sensació que tenim és que continuaran amb la supressió de la línia de P3 de l'escola Gaziel.
I que realment no és necessari, perquè realment els números fan que realment aquesta línia sigui viable.
Sí, hi ha hagut un total de 200, hi ha una oferta de 236 alumnes, els quals s'han preinscrit a 200, i evidentment els números ens avalen perquè no s'hagi de tancar cap línia.
Quants alumnes hi ha en una línia de P3? És a dir, quants alumnes hi ha en una classe de P3?
Ara mateix, si fóssim tots, serien 22 alumnes. Vull dir, si no suprimessin la línia del Gaziel, serien 22, el ràtio seria de 22.
I suprimint la línia del Gaziel?
Suprimint la línia del Gaziel, comptem que hi hauria les famílies que no entressin aquí, s'haurien de repartir amb els altres centres i estaríem parlant de superior 25. El tema també és que hem de tenir en compte la matrícula viva. Sant Feliu de Guíxols, al ser un poble coster, evidentment la matrícula és freqüent. Fins i tot a l'escola Gaziel hem tingut un cas que fa 15 dies encara s'ha rebut a un alumne d'un altre lloc.
Clar, el problema és que la llei estableix que poden ser un màxim de 25 alumnes per classe, més, en casos puntuals, es pot augmentar aquesta ràtio un 10%, que serien dos alumnes i mig, posem-ne tres, d'acord?
Sí,
el problema
sí.
És que el departament està convertint aquest fet puntual en un fet habitual, i per tant, molts centres, i jo crec que el cas vostre també ho explica clarament, en lloc de ser 25 alumnes, ja de sortida preveiem que en seran 27 o 28. Per tant, la puntualitat la convertim en quotidianitat, no?
Sí, i a més sense també tampoc tenint en compte els alumnes que necessiten doncs, l'educació específica, que això també és important.
Sé que aquesta setmana hi ha hagut roda de premsa, en Ramon Font ha pujat cap aquí a Girona per fer una roda de premsa i donar-vos un cop de mà. No ha servit per res tot això.
Entenem que de moment no ens han comunicat res, ni que sí ni que no. Per tant, nosaltres continuem pensant que l'intenció és de la suprimissió de la línia.
A més, hi ha pares que hauran de repartir els nanos per centres educatius que no són els que havien escollit en primera instància. És a dir, a sobre hi ha també aquest afegitor.
Sí, evident, sí. Sí, sí.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, qui us tanqueu aquest vespre?
Aquest vespre som més de 80 persones que ens tancarem entre el gimnàs, que no crec que hi capiguem tots, i hi haurà tendes de campanya a la pista.
80 persones que corresponen als pares de la línia eliminada o a més?
No només famílies de l'escola, sinó també d'altres centres. Hem rebut peticions de famílies d'altres centres que, evidentment, es solidaritzen amb nosaltres. Tenim tot el recolzament de totes les AMPAs de l'escola, del consistori, de l'Ajuntament, i tots units fent força.
Per tant, teniu les AMPAs, els directors de centre vull pensar que també estan en la vostra línia, o de moment aquests es mantenen una mica al marge. Entenc que per ells és més difícil, tot això?
És un tema delicat, sí, però tenim el suport que màxim que podem tenir.
Per tant, us tancareu de manera indefinida, o és a dir, fins que hi hagi una solució que sigui satisfactòria?
Sí, de manera indefinida. Nosaltres sí que s'ha creat un xat en el qual doncs, anem afegint les famílies que ens ho demanin, i tenim tot el cap de setmana complert i fins i tot tota la setmana vinent.
Perquè ho fareu per torns, eh? No,
sí, ho farem per torns. Nosaltres, la nostra intenció, evidentment, és no perjudicar l'horari lectiu. Per tant, a les 8:30, quan comencin les classes, nosaltres sortirem i a les 4:30 quan finalitzin, doncs tornarem a entrar.
I, per exemple, avui dorms tu aquest cap de setmana, dilluns s'hi afegeix un altre pare, és a dir, no dormireu tots totes les nits, per entendre'ns, o sí?
Avui dissabte i diumenge sí. Ho tenim complert. Llavors sí que hi ha 10 famílies el dilluns, hi ha 6 famílies el dimarts, i així successivament, vull dir, no només es quedarà, vull dir, no es quedarà una família sola, sinó sempre tindrà el suport de més gent.
La situació és inexplicable, jo suposo que aquests dies que deu haver parlat amb la FAPAC, i deu haver parlat amb l'USTEC, i deu haver parlat amb moltes entitats, us deuen haver transmès que situacions, potser no tan greus com la vostra, però sí similars, s'estan donant arreu del país.
Sí, no serà la primera ni l'última supressió que hi haurà, sobretot a les comarques gironines. Fa gràcia tot això que ara quan es parla molt del tema de la política inclusiva, sí que és veritat que hi ha hagut una baixada de natalitat, però nosaltres exigim que ara és el moment per baixar els ràtios de les classes i donar una qualitat educativa com es mereixen els alumnes.
Ja. La baixada de la natalitat és el moment adient per reordenar i reconsiderar l'actual mapa educatiu i, per tant, tornar altre cop a aquella qualitat que hi havia abans de l'arribada de la crisi i que ens va obligar a tots a estrenyar-nos el cinturó. Ara seria el que tothom espera que passi i, malauradament, no està passant. El vostre cas és un exemple, però bueno, aquesta mateixa setmana, abans ho referenciava, no? A Barcelona estan amb casos similars de gent que tampoc no ha trobat centre, i em consta que a les comarques de Tarragona també hi ha casos puntuals amb problemes de poder encabir tot l'alumnat que els hi ve a sobre.
Sí, no deixa de ser una retallada maquillada, vull dir, sobretot el principal perjudicat d'aquí també serà el personal docent, que evidentment sobraran mestres a cada supressió de línia que facin.
Els fets i el que un pensa es demostra amb els seus actes i no amb les seves paraules, i podem sortir a l'estrada del Parlament a dir que per nosaltres l'ensenyament, l'educació i el futur del país passa pels nostres fills, però si mentre diem això retallem l'economia dels centres i de la formació, estem fent tot el contrari del que diem. Daniel, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé, estem en contacte, dilluns si tot va bé tornem a parlar, que vagi bé.
Sí, cap problema, bona tarda.
Cuida't molt, a reveure, molt bona tarda.
Gràcies.
Doncs bona tarda. Tancament, aquest cap de setmana els centres gironins per reclamar que no se'ls tregui una línia de P3 perquè es mantinguin els ràtios el que estableix la norma.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Petits
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
5 de la tarda. I aquest cap de setmana, més enllà de la Festa del Mar, de la qual en parlarem d'aquí una horeta, tres quarts aproximadament, la cinquena Festa del Mar, molta atenció, parlarem de la trobada d'embarcacions tradicionals de Catalunya. Més enllà d'això, tenim activitat esportiva també a diferents clubs nàutics i ports esportius. Comencem, si us sembla, pel de Torredembarra, que acull el Campionat de Catalunya de patida vela i també de catamarà, Ivan.
Les aigües de Torredembarra tornaran a gaudir aquest cap de setmana d'una competició de vela de primer nivell. La previsió és que hi hagi més d'un centenar d'embarcacions i hi haurà dos camps de regates, un per cada tipus de nau. La categoria de patí català serà la més participada i s'espera que hi prenguin part els millors regatistes del país. Les inscripcions es mantindran obertes fins demà mateix, quan comenci la competició. Aquest campionat català és la competició, per cert, més destacada que acollirà enguany el Club Marítim de Torredembarra, justament l'any en què celebra el seu 50è aniversari.
Però no són les úniques propostes esportives, en tenim més.
La majoria al Garraf, i són competicions que organitzen conjuntament el Club Nàutic Garraf i el Club Nàutic de Vilanova. Demà tindrà lloc la tercera prova del Trofeu Quatre Ports, una competició de nivell 3 per la modalitat de creuers en sistema ORC. Es tracta d'una regata puntuable per tots els trofeus socials del Club Nàutic Vilanova, com per exemple el Trofeu Nàutic Pasqual Volvo Penta i la Copa Vilanova. A més, també serà puntuable pel Trofeu Interclubs del Garraf. Per tant, demà hi haurà moltes coses en joc, però aquesta no serà l'única regata d'aquest cap de setmana, perquè diumenge serà el torn dels velers a radiocontrol. La classe IOMCAT RG65 celebra la primera regata a Port de Vilanova, una regata que ja compta amb una desena d'inscrits i que començarà a les 12 del migdia, després dels entrenaments.
I de la zona del Garraf marxem cap a l'Empordà i deixem els vaixells a radiocontrol per agafar les veles i les taules. I és que els germans Gollard encapçalen el Windsurf Gran Premi Catalunya Costa Brava. Cristina.
Avui s'està disputant la quarta jornada de regates d'aquesta prova del Campionat del Món de Windsurf a Sant Pere Pescador. La competició va començar amb forta tramuntana, amb ràfegues superiors als 35 nusos, i des d'ahir el vent del nord ha desaparegut i s'ha imposat vent de sud amb una mitjana de 8 i 10 nusos. Ahir el windsurfista francès Thomas Gollard va ser el protagonista de la tercera eliminatòria després d'un duel amb el seu germà Nicolas, que va caure al final i va quedar tercer finalment. L'holandès Kieran Badloe ha aconseguit la segona plaça de la jornada del dijous. A hores d'ara, els germans Gollard, que van arribar com a tercer i sisè, encapçalen la classificació provisional de la prova catalana, encara que en ordre invers, primer Tomàs i segon Nicolàs. La prova de la Costa Brava és la cinquena del circuit mundial del 2019, però només la segona en la disciplina del windfoil masculí, després d'una primera parada a Japó, on es va proclamar vencedor el windsurfista francès Pierre Mortefon. La prova del Campionat de Catalunya, organitzat pel càmping La Ballena Alegre, finalitza el 2 de juny.
I molta atenció, quedeu-vos amb aquests noms: Daniel Serra, Àlex Amorós i el Gerard Alemany seran els protagonistes de la quarta nedada solidària OncoSwing aquest cap de setmana a la Costa Brava. Cristina.
Sí, la OncoSwim és la travessia solidària de 30 quilòmetres organitzada per OncoSwim i la Fundació Oncolliga Girona per recaptar diners per la investigació que està portant a terme la Universitat de Girona, ICO Girona i Target Lab per al càncer de mama triple negatiu, que afecta cada cop a noies més joves. Cada equip està format per 4 persones i amb una embarcació de suport. Gerard Alemany, director tècnic de Radical Swim, detalla els detalls del recorregut i la competició.
Sortim de l'Estartit, passant per les Illes Medes, arribant fins a les Illes Formigues i tornant cap a Calella de Palafrugell, on hi ha l'arribada. Llavors, no és una travessia llarga, en la que sí que és veritat que es pot nedar per relleus, és a dir, els equips van rellevant-se a mesura que van nedar en el recorregut, sense cap tipus de fórmula o de metres que hagi de nedar cadascú, sinó els relleus poden ser totalment lliures sempre quan hi hagi una persona nedant. I després una altra opció, que també hi ha uns quants grups que fan la següent, que és fer tota la distància als 4 membres de l'equip sencer.
Simultàniament també s'organitza la milla solidària on els participants nedaran 1.500 metres de llafranc a Calella de Palafrugell, una travessia més lleu dirigida a totes aquelles persones que vulguin participar de la nedada solidària sense haver de nedar els 30 quilòmetres. Ara mateix hi ha 20 equips inscrits per l'OncoSwim, que són unes 80 persones, i un centenar per la milla solidària, tot i que des de l'organització esperen que aquest nombre augmenti. Els equips ja han recaptat més de 40.000 euros, assolint així la xifra rècord d'aquestes 4 edicions de l'OncoSwim.
I anem cap a l'Alt Empordà perquè aquest dissabte es celebra el primer torneig infantil d'hoquei subaquàtic i serà a l'Escala.
Exacte, la piscina municipal de l'Escala serà qui acollirà aquest primer torneig d'hoquei subaquàtic de la categoria infantil, on es faran partits de 10 minuts amb 4 participants per equips. Boris Weisman, organitzador del torneig, detalla els participants.
Acolliran uns 25 jugadors de diferents equips, naturalment de la Sant Jovet de l'Empordà, que som l'equip anfitrió, però també vindran de Figueres, els que de Figueres, també vindran els de l'ISB de Sant Adrià del Besòs, i tots junts pues, estarem fent partits de hockey subaquàtic a la piscina, farem partits de 4 contra 4, i estarem entre la 1 i les 3 allà a la piscina. O sigui que si algú vol venir i mirar què és això de hockey subaquàtic, pues, estarem aquí fent partits i fent exhibició.
La jornada finalitzarà amb l'entrega de trofeus dels equips guanyadors. El mes de juliol, a més, es farà un stage intensiu d'hoquei subaquàtic a la piscina municipal de l'Escala per totes aquelles persones que es vulguin iniciar en aquest esport.
I la remera Aina Cid del Club Nàutic d'Amposta està disputant el Campionat d'Europa aquests dies. Judit.
La remera ampostina Aina Cid està a Lucerna, Suïssa, disputant el Campionat d'Europa. Competeix en la modalitat 200 i ho fa amb una embarcació nova i companya nova. Aquest matí ha fet la eliminatòria i s'ha classificat a la semifinal, que se farà demà dissabte, i el diumenge se durà a terme la final, on s'espera que se classifica... que se classifiqui, ens ho explica l'entrenador del Club Nàutic d'Amposta, David Morales.
L'objectiu suposo que és estar a final, si ja estan les 6 primeres, i l'any passat crec que van fer medalla de bronze en una altra companya, i bueno, una vegada a final suposo que és a pelear per la medalla.
Demà dissabte veurem si se classifica a la final i el diumenge se confirmarà si Aina i la seva companya de selecció pugen a podium en aquest Campionat d'Europa.
Doncs estarem atents a com evolucionen, sobretot demà i diumenge, i aviam si tenim la sort de dilluns poder-vos explicar que, bueno, que han pujat a pòdium i que, per tant, han tingut un molt bon resultat des d'aquí. Tot l'ànim i tot l'escalf cap a l'Aina i cap a totes les remeres que participen en aquest campionat.
El destacat de la jornada.
I el destacat de la jornada d'avui passa per la salut. I sorprenent, almenys a nivell social, la notícia. Sembla que a nivell mèdic no tant, però a nivell social sí. Aquest hàbit que tenim alguns o que tenen alguns d'anar a la farmàcia i comprar-se les caixes de paracetamol o les caixes d'ibuprofè sense recepta, s'ha acabat. A partir d'ara, tota aquella persona que vulgui comprar ibuprofè o paracetamol ho haurà de fer en recepta mèdica. Sí, sí, en recepta mèdica. S'ha acabat la venda lliure, sense control, d'aquest tipus de medicaments. No cal dir que, conforme s'ha anat sabent aquesta notícia, s'ha anat corrent la informació i, bueno, no diré que una alarma, però sí una certa preocupació i sobretot una certa estranyesa, perquè és evident que no cap medicament és innocu, però també és evident que són medicines de molt consum ciutadà, de molt consum social. I si cada vegada que hem de comprar una caixa de paracetamol hem d'anar al metge, ja m'agradarà veure també què en pensen els metges de la quantitat de receptes i visites que tindran diàriament. En tot cas, volem valorar aquesta notícia i volem saber-ne què en pensa, doncs, qui ens dispensa precisament aquests medicaments, que són els farmacèutics. És per això que saludem a aquesta hora de la tarda a la Maria Perelló, que és portaveu del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Maria, bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda.
Déu-n'hi-do, l'enrenou que s'ha generat al voltant de, bueno, d'aquest anunci de que a partir d'ara determinada quantitat d'ibuprofè i de paracetamol, no quantitat en pastilles, sinó quantitat en dosi, per entendre'ns, s'haurà de fer amb recepta mèdica.
Sí, és curiós que bueno, s'hagi generat ara una miqueta l'enrenou, no, quan no és cap novetat, però benvingut sigui, és a dir, una miqueta si cal fer aquest recordatori i conscienciar-nos tots una miqueta més, doncs endavant. Sí, sí.
Expliqui'm aquest no és cap novetat, perquè sí que tenim la percepció d'haver anat a la farmàcia a comprar ibuprofè i paracetamol sense cap tipus de recepta.
Sí, bé, arrel entenc doncs, una miqueta no, del recull de dades cada vegada més des dels centres de farmacovigilància, entenem doncs, que aquest missatge cada vegada és més contundent, es va repetir més i possiblement sigui aquest el fet, però no la novetat de que actualment doncs, s'hagin vist més casos o més efectes secundaris. Simplement doncs, hi ha una percepció doncs, o una conscienciació major dels efectes secundaris que poden estar lligats als medicaments. Mm.
Però fins ara anàvem a comprar ibuprofè i paracetamol sense cap tipus de recepta.
Mm-hmm. Sí, i continuarà sent així en determinades presentacions, en determinades dosis i tamanys. És a dir, el que s'intenta, el que s'està dient és que davant de les evidències actuals no hi ha cap fet ni cap dada que justifiqui, per exemple, utilitzar un ibuprofè de 600 respecte al de 400. Per tant, des de la farmàcia, no? El tema de la indicació i el consell farmacèutic per a aquella sintomatologia menor que es pugui tractar amb un ibuprofè, evidentment el consell, la recomanació doncs, és utilitzar dosis i presentacions de 400 mil·ligrams que són doncs, els que presenten un perfil de seguretat més millor.
És a dir, no hi ha diferència entre el paracetamol o l'ibuprofè de 400 de l'ibuprofè de 400 al de 600, no hi ha pràcticament diferència.
Exacte, davant de determinats símptomes, no, clar, caldria veure i afilar molt bé doncs, en quina sintomatologia estem parlant, però doncs, la gran majoria dels casos, la gran majoria de la població, amb els petits doncs, patologies aquestes, podríem dir, doncs, més menors, no? Doncs no està provat, no hi ha prou evidència per dir que la de 600 doncs, em tregui molt més ràpid i molt millor mal de cap respecte a un de 400, per exemple.
Fins ara, és a dir, i quan dic fins ara, parlo fins a aquesta setmana, fins ahir mateix, podíem anar a la farmàcia o anàvem a la farmàcia i podíem comprar paracetamol de 1.000, d'un gram, i ibuprofè de 600 sense cap mena de recepta.
A veure, el tema de la dispensació sense recepta, doncs, si em centro en el paracetamol, per exemple, no? Faig una primera aproximació,
sí.
Continua havent presentacions de 10 comprimits que continuen podent ser dispensats sense recepta, perquè entenem que aquests 10 comprimits són per tractaments de molt curta durada, per tant, en aquí sí que podria doncs, ser útil. El tema de l'ibuprofè de 600 no, que ha passat fins ara, doncs bé, també pot ser moltes vegades que hi ha una prescripció prèvia i a vegades doncs, això fa que el pacient bueno, ja hagi adquirit, doncs, que quedi justificat, no? El metge m'ho ha donat, se m'ha acabat, però és aquest, no?, inicialment prescrit, per tant, hi ha aquesta cultura d'una mica de continuïtat, d'inèrcia del tractament, i bé, doncs, la farmacèutica a vegades sí que es troba una mica la tessitura aquesta, doncs, que és complicada de lidiar, no?, però sempre s'apela a la bona actuació i bé, doncs, contra més coneixements tenim, no?, més caldria evitar aquesta situació.
Per tant, a partir d'ara, perquè tots ho entenguem, l'ibuprofè de 600 s'haurà de fer en recepta mèdica, no el de 400, és a dir, el de 400 el podrem seguir comprant sense recepta, ho faig bé?
Correcte, ho fas bé, sí, pot haver, perdona, una petita, sí, així en cunya, algunes presentacions d'ibuprofè de 400 pot ser que vegin en recepta, eh? Vull dir, el de 400 ens trobem una mica la situació aquesta dual, que podem trobar de les dues, bueno, en funció una miqueta de la presentació, dels tràmits que s'hagi iniciat amb el Ministeri i de les autoritzacions, no?
Quan parla de presentació, parla de la quantitat de pastilles que hi ha dins de la caixa, vull pensar.
De la quantitat, per exemple, pot ser, pot ser diferent, i després també doncs, de les marques. Poden haver doncs, condicions de l'autorització diferents amb el mateix medicament, no? O sigui, de 400, un nom, posem el cas, no? Seria amb recepta i una altra marca doncs, seria sense, per exemple.
Val.
Hi ha aquesta possibilitat, sí.
I en el cas de l'ibuprofè, i en el cas del paracetamol, a partir de... O sigui, fins quina quantitat podem comprar sense recepta?
Doncs paracetamol d'un gram, posem el cas, no?, que seria la dosi que està més alta al límit, sí, que trobem. Si són envasos de 10 unitats o inferior, poden adquirir-se sense recepta mèdica.
Val? Val. És a dir, que serien... per tant, sí, si són caixes de 10 pastilles de paracetamol, sí, d'un gram, es podran comprar igual sense recepta. Només,
correcte.
Només no es podran comprar si tenen més de 10 pastilles, per entendre'ns.
Mm-hmm. Exacte.
Val. I una pregunta, eh? I quin sentit té la mesura, si vostè li troba, eh? Perquè jo no.
A veure, el recolzament, és a dir, que suporta, no?, doncs, aquestes recomanacions, al final deixa de ser una miqueta... per una banda, hem d'empoderar la població, és a dir, hem de ser que siguin més responsables, que aquesta automedicació sigui, doncs, amb coneixement de causa, que no banalitzem el medicament, però també donem la possibilitat i l'eina que puntualment, doncs, si tens 3-2 dies un mal de cap, doncs, a veure, siguem realistes, és a dir, poder tenir una eina, com és el medicament, que en un moment determinat sigui útil i et funcioni. Ara bé, doncs, quan són tractaments crònics, que vol dir, no?, de llarga durada, dosis més continuades, evidentment hi ha d'haver darrere un diagnòstic i un seguiment per part del metge. Per tant, entenem que, clar, presentacions petites són per tractar símptomes menors i petits. Mm. Tractament, no?, caixes grans, doncs, evidentment, ja se suposa que darrere hi ha un tractament més continuat. D'aquí una mica, doncs, la distinció aquesta.
Per cert, parlant del paracetamol, hem parlat de la quantitat de pastilles per caixa, però no de la quantitat de paracetamol a la dins d'això, que conforma la pastilla. Fins 600 es podrà comprar sense cap tipus de recepta, també, no?
Exacte, paracetamol n'hi ha de 500, n'hi ha de 650, en aquests casos hi ha 375, diria que també n'hi ha algun. Mm. En aquests casos no és necessari, hi ha presentacions que no és necessari la recepta mèdica, i aquí, en aquest cas, l'accent, no?, es va posar l'accent amb el d'un gram.
Correcte. Per tant, i això quan entra en funcionament?
No, ja està en funcionament.
Ah, ja està en funcionament.
Sí, ja està, sí.
És a dir, si jo ara vaig a la farmàcia i demano una caixa de paracetamol d'un gram, com a molt me'l vendran de 10 unitats i no pas una caixa de... no sé quants hi havia.
De 40, per exemple, o 20, sí, correcte.
Correcte. Per tant, això ja està en funcionament. Doncs, sorprenent, eh? Li dic de veritat, perquè fins ara eren medicaments que estaven molt a l'abast de tothom. I és veritat que eren molt consumits, però, bueno, vull pensar que, home, algú sempre em fa un abús, però normalment quan et mediques és perquè realment ho necessites.
Sí, hauríem de pensar, però bueno, tot sigui, doncs, això, una miqueta missatges d'aquests que ens ajudi, doncs, a posar el balanç benefici i risc del medicament, que ens ajudi a prendre més consciència, fer un bon ús, tenir més seguretat, és a dir, que, bueno, tot plegat va una miqueta en aquesta direcció i ser corresponsables tots, no?, el metge, el farmacèutic, el pacient, l'usuari.
Doncs, Maria, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
A reveure.
Bona tarda.
Bona tarda. La veritat és que després de parlar amb la portaveu del Col·legi de Farmacèutics, un li queda la pregunta de saber quin sentit té aquesta mesura. Resulta que després les pots comprar de 10 en 10, doncs bueno, doncs de 10 en 10, també 4 cajas de 10, ja està, en tens 40. O baixes avui, baixes demà. Vaja, que jo crec que aquesta no és la solució. Però bé, en tot cas, això és el que tindrem a partir de ja mateix, i per tant, d'aquí uns mesos veurem l'èxit de la mesura. Ja us avanço que segur que serà un èxit, i s'encarregarà algú de que sigui un èxit. Però, en tot cas, és de dubtosa utilitat. Impressionants les imatges que ens han arribat de les Illes Fèroe. Ja tenen una tradició, bueno, diuen tradició, però és una salvatjada, una mica com els toros, tenen la tradició d'arribar, en aquesta època de l'any, organitzar matances de dofins i balenes al mar. Els empenten amb les embarcacions cap a la costa, i quan estan a la costa els hi claven una mena de arpó, els hi trenca la columna vertebral, a partir d'aquí els arrosseguen cap a la costa i els destrossen, els obren i n'aprofiten la carn i el greix i totes aquestes coses. És una imatge dantesca, de tot de gent en arpons matant fins a gairebé 250 balenes i dofins. 250 balenes i dofins. La quantitat de sang que deixen anar aquests animals és tan bèstia que tenyeixen el mar de vermell. És
que entra en competència amb la sorra negra i encara fa que tot sigui doncs, més incomprensible. Ho defensen dient que això és una tradició i hi ha alguns veïns d'aquestes illes Feroe, que diuen que, i alguns científics que diuen que aquest tipus de pesca és absolutament sostenible. No ho sé, em costa molt entendre-ho. Deixem-ho que li preguntem a l'Iris en Frunz, que és una de les persones que bueno, ja en moltes ocasions ens ha ajudat a entendre aquest tipus de notícies, especialista en cetacis. Iris, molt bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Ho entens tu, això, o no?
No, la veritat que no. I de fet, hi ha tants aspectes pels quals no es pot defensar aquest tipus de matança que bé, que no, crec que no té cap sentit ara mateix a les alçades que estem i amb tot el que podem arribar a saber d'aquests animals.
És un sacrifici que es fa per aconseguir carn i greix, que després, evidentment, comercialitzen i serveix com a sosteniment de l'economia de les illes Feroe. Recordem que són dependents del regne de Dinamarca, ho dic per si algú anava una mica desorientat. Però això no s'ajusta a cap criteri lògic i internacional de sacrifici d'animals.
No, de fet, bueno, és el que ells defensen, que és no, el seu sostent, aquest tipus de caça, en quant a la seva alimentació pròpia i al comerç que ells en fan. Però realment se sap que aquests animals, per ser que estan a dalt de la cadena tròfica, que diguéssim que són els màxims depredadors, també són els que acumulen més contaminants en quant a mercuri i altres, que això són molt perjudicials per la salut humana. Mm. Llavors, en aquest sentit, no tindria no té sentit defensar-ho d'aquesta manera perquè s'estan contaminant ells mateixos. Mm.
Més enllà d'aquesta contaminació, i agafant-nos des de la punt de vista animalista, el fet de que es faci això, o sigui, això es fa molts llocs del món, és a dir, aquesta mena de... Jo conec, bueno, hi ha la bestiesa aquella de les foques també, que organitzen també un cop a l'any per allà dalt al pol i que van amb malls esbotzant-los el cap, no? És una altra bestiesa tremenda.
Sí.
Però es fa amb molts... Hi ha molts més dies d'aquests pel món o no?
Bueno, a Japó, per exemple, hi ha un documental que es diu The Cove, que parla sobre la matança que es fa a una cala, que és a Taiji, i també hi ha una matança de la mateixa similitud que es fa a les Feroe, i on això, maten dofins i a més, i molts d'aquests també els porten, els seleccionen prèviament per anar a dofinaris, i la resta els maten doncs, per poder comercialitzar amb la carn. I hem de recordar que aquests animals, a l'alçada on estem, val molt més un animal viu que un animal mort. Realment, ara mateix estem... Jo treballo en albirament de cetacis i aquest és un turisme, un ecoturisme, el nostre, que va creixent i realment és molt més rentable viure d'aquests animals vius en quant a avistament de cetacis que no només amb el comerç de la seva carn, ja que l'avistament de cetacis mou fins a 1.800 milions d'euros l'any. Llavors són 30 vegades més del que pot moure potser el comerç només de la carn d'aquests animals.
N'han matat prop de 250 en un dia de matança. Com és que n'hi ha tants?
Bé, de fet, aquesta espècie són els cap d'olla negra. Majoritàriament és l'espècie que ells maten. I és una espècie migratòria, en aquest cas, a la zona d'allà. Llavors, bé, estan de pas, diguéssim, quan troben un grup, agafen tot el grup social, diguéssim, i és el que encallen contra la platja. Però en aquest sentit tampoc no hi ha cap tipus de selecció, ja que agafen tota la família quan poden agafar cries, animals que poden estar bé per la reproducció. Són animals que es reprodueixen durant tota la vida i és que no hi ha cap tipus de selecció quan això. A vegades troben femelles embarassades, llavors trobo que és una salvatjada agafar tot un grup d'aquesta manera per ser animals tan socials. Una vegada els acorralen, ells han de ser molt conscients de com estan matant els seus familiars i bueno, ells diuen que no sofreixen, que no pateixen, però jo crec que sí, i molt.
I l'altra cosa que tampoc s'entén és que són animals en perill d'extinció, són animals protegits. Per què es permet això?
Per desgràcia, cada país funciona diferent. En aquí a Espanya sí que són animals protegits, alguns més que altres, i a nivell de la Unió Internacional de, bueno, de la Natura, estan considerats, per exemple, aquí en el Mediterrani estan considerats vulnerables, però hi ha altres zones on potser no estan considerats en aquest sentit. Llavors, cada govern fa les seves lleis. Així com Japó permet la caça balanera i no hi fa res al respecte, i en altres països, com Espanya, doncs, que sí que està prohibit, fins als anys 80 es podia, però per sort vam avançar i en aquest sentit doncs, està prohibit caçar-les, però depèn de cada país.
Per tant, això de que són animals protegits i que arreu del món se'ls venera i tal, no és veritat. En el cas, per exemple, de les Illes Fèroe, doncs això no succeeix, i no només no succeeix, sinó que a sobre el seu govern, ho llegim en aquest mateix article, doncs, bueno, troba que no està tan malament, perquè al cap i a la fi és una pesca, ho diu Pal Nolse, o com es digui això en noruec, portaveu del govern a les Illes Fèroe, que ha dit que, bueno, és una visió dramàtica, però que, bueno, és una carn molt valuosa i que és una manera de capturar animals sostenible. Això és el que diu aquest portaveu del govern. Sorprenent.
És que, no sé, la manera de fer de les tradicions, perquè són tradicions, i a més jo crec que s'ha de començar a acabar obsolet, com deies, o dels toros aquí a Espanya, no? Sí. Doncs una miqueta el mateix. Ja no té sentit només defensar una cosa perquè és tradició i perquè ho hem fet tota la vida. Crec que ja hauríem de començar a mirar una miqueta més pel patiment dels animals, per com poder extreure, no, més d'una altra manera, recursos també, perquè és evident que aquella gent, doncs, si només ha viscut això tota la vida, puc entendre que no es plantegin altres recursos, però hi ha gent que sí que els hi pot plantejar altres recursos, com el que comentava, potser el virament de cetacis, i es guanyarien molt millor la vida. Llavors, al final se'ls hi ha de plantejar altres alternatives. Sí, sí.
Entenc que criticar això des d'un país on aquest cap de setmana es faran corrides de toros, doncs és un contrasentit, però en tot cas no tothom és igual, i per tant, igual que aquí, molta gent no vol els braus, estic convençut, i vull pensar que hi ha molta gent tampoc no vol aquest tipus de matança de cetacis. Iris, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, i espero no haver-te de trucar per més notícies com aquesta.
Moltes gràcies a vosaltres.
Cuida't molt, un petó. A reveure.
Adéu.
Així hem arribat gairebé a les 5 en punt de la tarda. Ens aturem i tornem en 3 minuts.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Separats tiren la canya prop de la plaça d'Espanya. Hipsters amb barba i ulleres s'han perdut per les cotxeres. Apareixen quan és fosc els lleoners amb volants. Un camell fa l'agost a l'estació de Sants. Ex-bolingues reciclats, disfressats de runners. Periodistes cremats que viuen de fer banners. Arribant a Ciutat Vella, cantautors que ja no canten. I a la porta de l'Ovella, quatre guiris no s'aguanten. Aturats amb tres carreres, enxufats que només cobren regalets per les aceres. Jubilats que maniobren policia, un carreró ara perdut el control amb un grup de percussió prop de la plaça del Sol. Perquè tombin els turistes, la Rambla l'ha entonejat. Ja no queden artistes, els músics han marxat. Quatre xinos fent retrats, canaletes ja s'allunya i no queden indignats a la plaça Catalunya. Quan es fan foscos els dies i deixem de ser esclaus, les tristors són alegries i obrim portes sense claus. Quan es mor la rutina a un racó de la ciutat, Barcelona s'il·lumina quan et tinc al meu costat. La de la setmana tràgica, la còdia, l'extraradi, la que viu una nit màgica un dimecres a l'estadi, la bonica, la insalubre, la de l'ambient de l'arena, la que un 12 d'octubre sent vergonya aliena, la dels grups acollidors, la que adora les gavines i crema contenidors i destrossa les cabines. No hi ha cap respecte per la música en directe i no tenim projecte per donar-li vida. Quan es fan foscos els dies i deixem de ser esclaus,
Les tristors són alegries i obrim portes sense claus. Quan es mor la rutina a un racó de la ciutat, Barcelona s'il·lumina quan et tinc al meu costat. Els turistes alemanys, el bressol del mestissatge amb barrets de mexicans van buscant algun massatge i el caòtic barri gòtic, uns ells amb monopatí van buscant algun narcòtic per arribar al dematí. Quan es fan foscos els dies...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.